Bon dia, altra vegada aquí en el matí de Menorca, a la COPE, amb en Miquel Àngel Pons, que ens convoca, ens lidera, ens cuida. Avui vull recordar que diumenge passat, dia 7 d'abril, ja en plena primavera, va ser el Dia Mundial de la Salut. És un dia que, declarat així, a proposta de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, des de l'any 50, o sigui, ja fa 63 anys. És un dia proclamat així per recordar a tots i a totes la importància que té la cura de la salut pública. I com que en aquest espai ens centrem especialment en els valors de la cura de la vida familiar, recordaré i abocaré alguns aspectes fonamentals de la salut col·lectiva des del punt de vista familiar. Un primer punt que vull recordar i que té la seva importància, com recorden amb freqüència els serveis sanitaris, l'àmbit de la prevenció, d'accidents específicament. Cada any cauen una bona dotzena d'infants, de bebès, cauen de la taula, cauen del llit, senzillament per descuits, perquè confiem que no es mouran i es tendeix sempre a fer descobertes del seu moviment, de les seves capacitats, i el deixant damunt la banyera o el deixant damunt la taula mentre anem a cercar el biberó o un bolquer i l'infant cau. Un altre risc habitual és el camp de la prevenció d'accidents, l'accés a productes tòxics, perillosos, lejía, el fumar, els productes de neteja, medicaments que tenim a l'abast dels infants, que ens sembla que estem prou vigilats perquè nosaltres estem prou atents, però sempre arriba el dia que, o perquè estem distrets o perquè l'infant és molt silenciós, arriba en aquell producte i l'ingereix. Alerta, idò, amb els productes o materials que poden ser perillosos no basten tenir-ho vigilat, s'han d'estar inaccessibles. Tant productes com objectes, com són guinevets, eines, etc., que poden ser potencialment perillosos si estan en mans d'algú inexpert. Si la primera qüestió de reflexió de salut familiar té a veure amb la prevenció de riscos d'accidents i d'incidents, la segona ha de ser necessàriament cap a fixar l'atenció a la importància que tenen els hàbits de salut i els hàbits de salut familiar. Parlant d'alimentació, parlant d'higiene personal, parlant d'horaris, els hàbits de salut, des del punt de vista familiar, no són activitats, costums que ha de fer una criatura, sinó que són procediments, són costums que han de tenir la vida, el conjunt de la vida familiar. L'infant dins la família creix per immersió, per contagi, i és important que l'infant vegi com son pare, sa mare, els germans majors, els germans més petits, els avis, tots. Per un infant té més força veure el testimoni d'un pare, d'una mare, d'un germà major, d'un avi, que veu que renta ses dents, que no sa instrucció diària, pensa recordar, pensa que has de fer això. Sa força és imitació en s'educació, amb especialment és brutal, i l'infant tendirà a imitar allò que fa o que no fa el seu progenitor o sa mare. Hi ha hàbits essencials per sa salut, són els hàbits d'higiene, però són també els hàbits alimentaris, menjar una alimentació sana, correcta, a les hores, sense cedir masses repetències puntuals, és una base fonamental per desenvolupament sa. Els especialistes de salut pública alerten que un dels grans perills és la mala alimentació. El cos es desenvolupa d'acord amb el que entra, i si el que entra té problemes de vitamines o té excessos de sucre o té excessos d'hidrats o excessos de proteïna o està mal regulat o està mal organitzat amb els temps, el cos no es pot desenvolupar bé. Per això els experts de la salut mundial alerten de la importància de cuidar l'alimentació. I qui més ha de cuidar l'alimentació és la família, és el primer lloc. I cuidar l'alimentació vol dir menjar de tot, menjar quan toca i menjar en la quantitat que toca. I això sí que és una qüestió ben familiar. No pot ser que vulguem que la criatura mengi fruita mentre els altres mengem hidrats de carboni o pastes. Quan arribem amb prou gana a taula, el normal és que trobem prou bo allò que se'ns ofereix, sobretot si és un menjar compartit. Si arribem a taula després d'haver espimpollat, després d'haver menjat porqueries, tindrem més dificultats per acceptar com agradables gustos que interrompeixen una dieta molt més plaent, com són els sucres, els hidrats de carboni, les pastes, etc. I cal recordar que un dels principals hàbits et serà dir no. Si qualsevol moment, sempre que tenim un poc d'inquietud, sigui inquietud psicològica, inquietud biològica, tenim un poc de gana, immediatament fem allò que ens costa inicialment ens convida a fer, el que se'n deriva d'aquí és una dificultat per regular la pròpia vida i estar pendents d'allò que en qualsevol moment volem, amb molta dificultat per renunciar, per contenir, per posposar. Tots sabem aquell estudi que es va fer no fa massa anys, que es va analitzar la capacitat que tenia una criatura de renunciar a unes porqueries, a un caramello, quan tenia 4 o 5 anys, perquè se li explicava que no era convenient que se'l mengés i se l'ajudava a contenir-se. I d'aquestes criatures que en els 4 o 5 anys ja se'ls ensenyava a deixar de fer alguna cosa encara que en tinguessin ganes, eren criatures que després de joves i d'adults tenien una vida molt més sana i sobretot es posava en evidència que les seues capacitats cognitives eren més altes, senzillament perquè havien sigut capaços, havien sigut educats per ser capaços de regular les seues apetències i de regular la seva atenció. Qui és capaç d'esperar que sigui fort de menjar també serà capaç a escola, per explicar-ho de forma molt senzilla, d'esperar a jugar a que sigui el moment adequat o de posar-se a fer els deures o a llegir, encara que inicialment no tingui massa ganes i que li estigui més fer altres coses, més de moviments. L'alimentació acaba sent un bon territori d'aprenentatge de la vida, un territori essencial. I l'alimentació, l'estil d'alimentació, sí que depèn fonamentalment de l'estil familiar. I si ja hem tocat dos punts, la necessitat de previndre els accidents en l'àmbit familiar, la necessitat de tenir bons hàbits de salut dins l'àmbit familiar, també és necessari recordar un tercer punt, que és la necessitat de preservar, d'ensenyar, de preservar el medi ambient des de l'àmbit familiar, i això té a veure tant amb l'estalvi del consum d'energies com amb la reutilització i el reciclatge de materials. No fa massa la premsa publica un estudi que deia que en l'actual nivell de consum d'energia i de recursos mediambientals la humanitat necessita per poder sobreviure 5 terres. En la terra, amb el món físic que tenim actualment, és impossible sostenir el nivell de consum energètic que s'està produint. I com que és impossible que reproduïm la terra 5 vegades, estem obligats a cercar la manera d'estalviar el consum, de consum d'energia, consum de productes, evitar al màxim la contaminació, i això també té a veure amb polítiques globals, però també amb pràctiques familiars, amb la reutilització, amb apagar llums, amb utilitzar productes que no contaminin, perquè si no ho fem, els nostres entorns, la terra es convertirà en un àmbit de vivent, d'ocupació humana impossible. Així que, aprofitant la convidada de l'Organització Mundial de la Salut per dedicar aquests dies a la reflexió, a la cura i a la valoració de la salut col·lectiva, la salut pública, queden 3 propostes essencials. Una, la prevenció d'accidents en l'àmbit domèstic. 2, la cura dels hàbits de salut familiar. 3, la preservació del medi ambient. I si el que dic ja queda suficientment justificat del punt de vista de la salut, aportaré un nou argument per defensar les propostes. Mireu, l'actitud d'optimisme davant la vida, que és una actitud bàsica per viure amb felicitat i per ajudar a viure feliços en els qui estan a prop, depèn també de la nostra consciència de ser capaços de regular el que succeeix. Una persona és molt més optimista i, per tant, viu amb molta més salut, viu amb molt més feliç, no només si no té conflictes, sinó sobretot si és capaç de fer front en els conflictes que se li plantegen, si és capaç i se sent capaç. Les tres propostes, prevenció d'accidents, hàbits de salut i cura del medi ambient, són tres propostes que també van en aquest sentit, de no considerar-nos víctimes de l'entorn, sinó sentir-nos responsables del que passa en les nostres vides i en el que passa en el nostre entorn. Per tant, curar la salut, cuidar la salut i cuidar i sentir-nos capaços de fer-ho és també una manera de ser més optimistes i, per tant, una manera de ser més feliços i, per tant, una manera de fer més agradable aquest món. Bé, fins la setmana que ve i si Déu vol.